Bon dia. La Garrotxa augmenta pràcticament un 20% el reciclatge en 6 anys gràcies als contenidors tancats.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Qui contamina més paga més, no? En aquest sentit, no? I per tant, doncs, ara aquestes dades ens permetrà doncs, començar a fer un estudi en diferents municipis, començar a analitzar a veure com ho hem d'organitzar i com planificar doncs, aquest concepte, no? De que els municipis després s'haurà de regular a través d'unes ordenances, a través d'unes taxes, doncs amb aquesta informació poder doncs, determinar això, no? Que qui faci bé la feina haurà de tenir una taxa i que no ho faci bé, qui no recicli, doncs evidentment haurà de pagar més, no?
Acabem d'escoltar Jordi Cargol, conseller comarcal de Medi Ambient, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com escoltàvem, són dades extretes dels 19 municipis que utilitzen aquest sistema de recollida de residus, entre els quals no s'inclouen Besalú, que va amb el sistema porta a porta, i Olot, que encara no ha decidit exactament el sistema que seguirà. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa volen seguir impulsant noves campanyes de sensibilització que cada vegada funcionen millor. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts, 11 de febrer del 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot invertirà 46.000 euros a completar les millores de la plaça Sant Miquel. Com bé saben, fa uns mesos es va sotmetre a una reforma completa i ara el consistori ha recollit les demandes que els veïns han fet després de les obres. La policia municipal d'Olot ha interposat 21 sancions i un atestat penal per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Són els principals resultats facilitats per la policia municipal d'Olot en el marc de la campanya de control de passos de vianants. La setmana de la donació de sang d'hivern d'Olot supera les expectatives. Des de l'associació de donants de sang han fet balanç i asseguren haver arribat a les 500 donacions. Créixer en Salut es converteix en el nou protocol pediàtric. El cap de la unitat pediàtrica de la Garrotxa, Tom Foguet, celebra l'actualització del protocol. El nou protocol pediàtric inclou més revisions, cribatges per a malalties cardiovasculars i alertes de salut digital. El doctor Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia de la Vall d'Hebron, farà una ponència a Olot aquest divendres. La Fundació Albert Bosch i l'Ajuntament d'Olot s'agafen de la mà per commemorar el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. En esports, el Bosc de Tosca guanya el Sant Jaume per 2-1 i s'enganxa a la Lliga. El filial de la Unió Esportiva Olot continua líder en solitari, però només 5 punts ara de diferència del conjunt groc. Baixarem una categoria per parlar de la victòria del Sant Privat d'en Bas, que es va emportar el derbi de la tercera catalana al Camp de les Preses per 1-2 i s'acosta només un punt de la zona de play-off que ocupa el Sant Joanenc. Els presencs, per la seva banda, es distancien de la zona capdavantera. I avui a la contraportada, la cultura grega, que ha protagonitzat aquest cap de setmana una nova violinada a Argelaguer, un acte que s'ha fet aquest darrer cap de setmana amb un bon balanç per part de l'organització. La música de Creta va ser un dels concerts estrella.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Hisenda manté els mínims exempts d'IRPF i per primer cop alguns treballadors que cobrin el salari mínim interprofessional hauran de tributar. El govern espanyol apunta que la mesura afectarà un 20% de la gent amb el salari mínim. El Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos de Junquera, Romeva i Bassa contra la negativa del Suprem a amnistiar la malversació. El Tribunal diu que l'assumpte té transcendència constitucional especial per les seves conseqüències polítiques. La grip continua baixant a Catalunya, tot i que la taxa de diagnòstics encara és alta. Salut preveu que la fase descendent es mantingui en les pròximes setmanes després de l'escalada de casos al mes de gener. La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència rep més de 7.100 trucades i atén 2.060 casos durant el 2024. El 30% de les accions que du a terme corresponen amb situacions d'assetjament escolar. En l'àmbit internacional, Espanya insta Brussel·les a confiançar l'alta velocitat entre capitals europees en els pròxims pressupostos de la Unió Europea. Pedro Sánchez i 10 líders europeus firmen una carta que reclama a la Comissió Europea inversions en projectes ferroviaris transfronterers. I la Unió Europea crearà 4 gigafàbriques d'intel·ligència artificial amb un fons de 20.000 milions d'euros per convertir-se en una gran potència computacional. Brussel·les les invertirà 50.000 milions d'euros en el sector amb l'esperança de mobilitzar més de 200.000 milions d'euros.
El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimarts ens portarà núvols, clarianes, variabilitat. Com va passar ahir? Alguna gota pot caure, però la veritat és que la possibilitat de pluja avui és baixa, mentre que demà sí que la tarda i la nit podria ploure. Arriba un front atlàntic, no és molt actiu, però ens deixarà algunes precipitacions. Ahir la temperatura va pujar de nit, ja no va glaçar tant com diumenge, després de la nevada de la matinada, matí de dissabte, que va arribar puntualment als 400 metres a l'Albera o també cap a les Gavarres, a l'extrem nord de les comarques gironines. Doncs bé, avui preveiem que la temperatura es mantingui com ahir, si fa o no fa, màximes de 13, 14, 15, 14 en vam tenir ahir de màxima a Olot, també a Vic, amb una mínima d'un grau a les dues poblacions. A Mieres van arribar a 16, una mica més alta, però amb els núvols no es va disparar la temperatura. Bé, doncs matinada sense glaçades, perquè l'ambient doncs, no és gaire fred, i de dia humitat i aquests núvols i aquestes clarianes que n'hi han passant avui, però sense gaire conseqüència. Demà matí de núvols prims, alguna boira, la temperatura no canvia gaire, ni de dia ni de nit, però a la tarda i a la nit podrà ploure aquest dimecres. En principi no seria una gran quantitat, de 1 a 3 litres, puntualment 5 litres per metre quadrat. Pot nevar una mica, el Pirineu, poc, cap a 1.700 metres. En definitiva, canvi de temps, demà a la tarda a nit, però de moment el que pugui passar avui serà un dia variable esperant els canvis.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 11 de febrer del 2025. Avui comencem parlant que la Garrotxa ha augmentat pràcticament un 20% el reciclatge en 6 anys, gràcies als contenidors tancats. Són dades extretes dels 19 municipis que utilitzen aquest sistema de recollida de residus, entre els quals no s'inclouen Besalú, que va amb el sistema porta a porta, i Olot, que encara no l'ha decidit. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa volen seguir impulsant noves campanyes de sensibilització que cada vegada funcionen millor. Ens ho explica tot plegat l'Aniel Puigvert.
La Garrotxa cada vegada recicla més. Segons les dades del 2024, des del Consell Comarcal de la Garrotxa afirmen que els números van per bon camí i que s'està aconseguint a poc que els garrotxins i garrotxines interioritzin la importància que té el fet de reciclar. Aquestes dades inclouen tots els municipis de la comarca que van amb contenidors tancats, excepte Besalú, que utilitza el mètode porta a porta, i Olot. Aquest model de contenidors tancats ja fa uns anys que ha entrat en funcionament i es basa en el fet que cada veí tingui una targeta identificativa per a poder tirar la brossa, que ha provocat que la Garrotxa es situï per primera vegada amb més del 50% de percentatge de reciclatge.
Es va iniciar el projecte el 2019, estàvem en un percentatge d'un 38-39%, en aquell moment doncs, de percentatge de reciclatge, i en aquest moment, el 2024, les darreres dades estem ja al 55%.
Són dades molt calentes, fa un mes que hem tancat el 2024, i sempre parlem de dades en aquests moments, de dades recollides en els contenidors de la via pública. Pels vols de maig, un cop tinguem totes les dades tractades i validades per l'Agència de Residus, aquest percentatge de recollida selectiva cal sumar-hi les recollides procedents d'altres tipus de recollides. Entuixumem els quilos que recollim amb les recollides de voluminosos, els quilos que podem recollir amb l'oli vegetal, la roba, les deixalleries. Que no es comptem que aquest increment ens podem moure de l'ordre d'un 6-7%.
A la comarca, els pobles que més recicla són Argelaguer, Les Preses, la Vall d'en Bas, la Vall de Bianya i les Planes d'Hostoles, que es troben al voltant d'un 60%. En canvi, els que menys reciclen són els municipis més petits, com Sales de Llierca, Beuda, Sant Aniol i Sant Ferriol, ja que no se'ls presta el servei de recollida orgànica i han hagut d'apostar més per l'autocompostatge. Tot i les bones dades actuals, el conseller comarcal de Medi Ambient, Jordi Cargol, explica que es va per bon camí, però que encara queda molt per millorar.
Qui contamina més, paga més, no? En aquest sentit, no? I per tant, doncs, ara aquestes dades ens permetrà doncs, començar a fer un estudi en diferents municipis, començar a analitzar, a veure com ho hem d'organitzar i com planificar doncs, aquest concepte, no? De que els municipis després s'haurà de regular a través d'unes ordenances, a través d'unes taxes, doncs amb aquesta informació poder doncs, determinar això, no? Que qui faci bé la feina haurà de tenir una taxa i que no ho faci bé, qui no recicli, doncs evidentment haurà de pagar més. No?
Un dels altres temes rellevants és la recollida d'oli vegetal, una recollida que des de fa uns mesos és una obligació per part dels ajuntaments.
A nivell de comarca, aquesta recollida d'oli vegetal ja s'està realitzant a través d'un conveni amb una empresa, però hem de tenir molt present que a partir del 31/12/2024 ja és una obligació dels ajuntaments fer aquesta recollida. Nosaltres ho estem treballant, estem donant el compliment, tenim contenidors amb molts ràtios que juga tothom, no tenim una sol·licitud per part dels ajuntaments d'incrementar molt el volum de contenidors més enllà del que tenim avui, perquè entenem que ja donem servei a la població.
De moment, la Garrotxa segueix complint les previsions del sistema de contenidors tancats, un sistema que també inclourà Olot a partir del pròxim any del 2026 i on ja s'hi han incorporat ciutats importants com Girona, de moment amb gairebé 40.000 habitatges que en faran ús, i Torelló, que ja està en funcionament.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot invertirà 46.000 euros a completar les millores de la plaça Sant Miquel. Com bé saben, fa uns mesos es va sotmetre a una reforma completa i ara el consistori ha recollit les demandes que els veïns han fet després de les obres. Es posaran més bancs i s'afegiran jocs infantils, entre altres accions, informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot invertirà 46.000 euros a completar un seguit de millores a la plaça de Sant Miquel. El projecte ha estat aprovat a la Junta de Govern local i ha de servir per acabar d'incloure les demandes que els veïns han estat fent en els darrers mesos. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
Una és restituir l'antiga escultura que hi havia d'en León Siquera, que ara està al dipòsit municipal, la tornarem a situar a la plaça, i després són temes més d'acabar de completar el projecte original. És a dir, posarem dos jocs més, dos jocs infantils més, i després es farà una modificació d'uns bancs per posar-hi un respatller, perquè la gent gran doncs, sí que ens han dit que per sentir-se més còmodes es posar-hi uns respatllers i més bancs. És a dir, hi ha tanta afluència de gent que ens han demanat posar-hi més bancs. Després hi ha temes de millora i bàsicament després uns temes de millora de jardineria.
La plaça Sant Miquel es va sotmetre a una reforma completa fa anys i des del consistori asseguren que ha quedat bé.
Va ser un projecte que va tenir un procés una mica llarg perquè el varen fer conjuntament amb la participació de tots els veïns que varen volar i de fet és una plaça que està funcionant molt bé, ha estat molt acceptada pels veïns. Tots els objectius que ens havien marcat d'un bon ús de la plaça doncs, ha funcionat, els comerços del voltant també funcionen.
Les noves accions de millora seran una realitat en els pròxims mesos.
També a Olot, la policia municipal ha interposat 21 sancions i un atestat penal per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Són els principals resultats facilitats per la policia municipal d'Olot en el marc de la campanya de control de passos de vianants. Uns controls que s'han fet al llarg dels darrers dies en diferents punts de la ciutat per tal de prevenir atropellaments. Un dels fets que preocupa el cos després de fer públiques les xifres d'accidentalitat del 2024, ara ja fa uns mesos. L'objectiu de l'acció, impulsada per Trànsit, és garantir la seguretat dels vianants.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Créixer en salut es converteix en el nou protocol pediàtric. El cap de la unitat pediàtrica de la Garrotxa, Tom Foguet, celebra l'actualització del protocol. El nou protocol pediàtric inclou més revisions, cribatges per a malalties cardiovasculars i alertes de salut digital. No s'actualitzava des del 2008 i en el cas de la Garrotxa hi ha hagut una participació directa a la part mediambiental que també té aquesta guia.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El nou protocol per a l'activitat pediàtrica inclou, entre altres qüestions, més revisions preventives, cribatges per detectar malalties cardiovasculars amb risc de mort sobtada i per la detecció precoç de trastorns del neurodesenvolupament. El nou document, sota el nom Créixer amb Salut i que recull les actuacions a dur a terme per part dels equips de pediatria d'atenció primària, també incorpora senyals d'alarma sobre l'ús de l'entorn digital i per identificar trastorns de la salut mental en infants i joves. També dedica un apartat específic a la higiene del son amb cribatges per detectar possibles trastorns i també planteja acompanyament a les sexualitats, entre d'altres. No s'actualitzava des del 2008 i és un fet que el cap de la unitat pediàtrica de la Garrotxa, Ton Foguet, celebra que s'hagi renovat.
S'han actualitzat conceptes de coses que teníem a l'anterior i s'han incorporat coses que no hi teníem. I d'aquestes coses, per exemple, és tot els hàbits del son, però a més està fet d'una manera que no només que es toquen aquests temes, sinó que t'expliquen com s'ha de fer, et donen bibliografia com per mirar-ho, vull dir, és molt complet, és un, més que un protocol, és quasi una guia.
Una de les novetats del protocol, que no s'actualitzava des del 2008, és també l'apartat sobre salut mediambiental per reforçar la prevenció, detecció i avaluació dels riscos mediambientals que poden afectar la salut d'infants i adolescents. Es tracta d'un punt impulsat especialment des de la Garrotxa.
I hem pogut participar directament en aquest aspecte, hi haurà uns cribatges durant totes diferents edats sobre aquest aspecte i això ha generat també que es poguessin després fer unes visites asíncrones, que se'n diu, que són sense pacient, però que poden fer consultes des de la resta del territori.
A l'elaboració del protocol Créixer en Salut hi han participat 200 professionals de l'àmbit pediàtric. Ara es farà formació als professionals i s'anirà desplegant progressivament, sense un calendari concret. Seguim parlant de l'àmbit de la salut perquè el doctor Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia de la Vall d'Hebron, farà una ponència a Olot aquest divendres. La Fundació Albert Bosch i l'Ajuntament d'Olot s'agafen de la mà per commemorar el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. També es farà una cercavila i el tradicional ball de la faràndula aquest dissabte al centre de la ciutat. Guillem Guardiola.
Reduint la distància entre el laboratori i la clínica, la recerca translacional com a canvi de paradigma en el tractament del càncer i la seva prevenció. Aquesta és la ponència que impartirà aquest divendres el doctor Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Ho farà a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter, en el marc d'un conjunt d'activitats que han organitzat de la mà la Fundació Albert Bosch i l'Ajuntament d'Olot per commemorar el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. Imma Muñoz, regidora de Salut, destaca que es tracta d'una autèntica eminència.
Tindrem una eminència a Olot, tindrem la sort de tenir el doctor Tabernero. El doctor Tabernero és una eminència doncs, en el tema d'oncologia, és el cap mèdic de la unitat d'oncologia de la Vall d'Hebron i per tant el tindrem aquí, farà una xerrada el dia 14 a les 7 de la tarda.
L'endemà dissabte, el Firal Petit d'Olot acollirà una cercavila i el tradicional ball de la faràndula. Primer es farà una plantada de gegants a la plaça i després començarà la cercavila, que recorrerà els principals carrers de la ciutat fins a la plaça Major. Hi participaran cares conegudes de la faràndula garrotxina, com la Bruixa del Mallol, l'Artur de les Planotes o els geganters de Sant Miquel, que estaran acompanyats en tot moment dels grallers de Sant Esteve d'en Bas. En acabar la cercavila es vendran entrepans i begudes. La recaptació anirà destinada a la Fundació Albert Bosch. La seva directora, Cristina Sanz, destaca l'objectiu de la iniciativa Entrepà Solidari.
L'objectiu és doncs, sensibilitzar la societat. Recordem que el càncer infantil és la primera causa de mort, repeteixo, primera causa de mort d'infants d'entre 5 i 14 anys i segona amb adolescents. Doncs, per tant, doncs, volem doncs, no deixar de recordar aquesta xifra per poder seguir treballant, seguir investigant i que aquesta malaltia doncs, deixi de ser una realitat, no?
La Fundació Albert Bosch continua promovent la investigació contra el càncer infantil, donant suport al desenvolupament de nous tractaments i millorant la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies.
Moment de repassar l'actualitat d'arreu de la demarcació de Girona. Les obres de reforma del bloc de pisos coneguts com l'Aurora del barri de Pontmajor de Girona començaran de forma imminent un cop rebuda l'autorització judicial. En concret va ser el dia 31 de gener quan es va lliurar el permís a l'Ajuntament. Des d'aleshores el consistori ha comunicat als veïns afectats que els treballs s'iniciaran de forma immediata i ja ha demanat la retirada dels vehicles que hi ha aparcats per tal de facilitar la feina als operaris. A banda, l'Ajuntament de Girona també ha col·locat diverses senyals informatives per tal d'assegurar el pas i la circulació als voltants del bloc de pisos. El jutjat penal 1 d'Arenys de Mar ha absolt un acusat de circular amb el carnet retirat a Tordera el 26 d'abril del 2022, perquè conclou que Instrucció 1 de Girona no li va requerir que s'abstingués de conduir. El conductor s'enfrontava ara a una condemna de 8 mesos de presó per un delicte de conducció sense permís, amb l'agreujant de multireincidència. El jutjat, però, resol que no ha quedat provat que l'acusat fos requerit per al compliment de la pena imposada ni tingués coneixement de la liquidació de la condemna, així com la de la data d'inici de la privació el dret a conduir vehicles. La sentència del jutjat de Girona, declarada ferma el 4 de gener del 2022, li va prohibir conduir durant un any i 8 mesos. I en cultura, el Festival Ítica ha anunciat aquest dimarts que Ginestà i Uineta actuaran al concert amb entrada gratuïta de la Santa Gresca. Es tracta de la cita que fa anualment la mostra musical a la platja de Riells, a l'Escala, coincidint amb la Setmana Santa. El concert d'aquest any serà el dissabte 19 d'abril i serà el tret de sortida de la 13a edició del festival. El cartell d'aquest doble concert està encapçalat pel duet barceloní, on presentaran un nou EP.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Abans dels esports, la Setmana Santa de la donació de sang d'hivern d'Olot supera les expectatives. Des de l'Associació de Donants de Sang han fet balanç i asseguren haver arribat a les 500 donacions, superant a més d'un centenar la xifra de l'any passat per aquestes dates. Ho atribueixen a la bona tasca de difusió i al fet d'apropar-se a escoles i a instituts a fer donacions.
L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa tanca la setmana de donació de sang i plasma d'hivern a Olot amb un total de 413 donacions de sang, 36 de plasma i 63 oferiments. Destaca que durant aquesta campanya hi ha hagut 68 nous donants. L'any passat, per aquestes dates, no es va arribar a les 350 donacions. En parla Montse Soler, presidenta de l'associació.
Hem assolit les previsions que teníem de 500, 450, 500 bosses, les hem sobrepassat, per tant la satisfacció és màxima. A més, podem afegir que hem triplicat les primeres vegades, això ens omple d'orgull, ens agradaria que aquestes primeres vegades haguessin una bona experiència i que repetissin.
Precisament de la darrera setmana de donació de sang destaca l'augment de nous donants i joves que hi ha hagut. Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa ho atribueixen a la feina que des de fa temps estan fent per diversificar els punts de donació i apropar-se a les escoles i instituts.
Fem als instituts i a les escoles per això mateix, perquè aquestes primeres vegades siguin repetitives. Sí que és veritat que els nens de 5è, 4, 5è, 6è, que fem les primeres APS, empipen a les famílies perquè vinguin més d'un familiar i ens aporten molts donants nous. Clar, vam estar a l'Institut de Garrotxa i en van venir 28 primeres vegades. Clar, això és un fet molt poc habitual, joves de 19, 20, 21 anys que estaven estudiant i que a l'hora de classe se'ls va deixar sortir per poder venir a fer aquesta primera donació.
El gran repte de les associacions de donants de sang continua sent garantir el relleu generacional dels donants. Com sempre, tothom qui ho vulgui pot seguir donant sang i a la Garrotxa s'organitzen campanyes de donació als pobles. La pròxima gran campanya serà pels vols de l'1 de maig.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del grup 1 de la segona catalana, on el Club Escola de Futbol Bos de Tosca va guanyar aquest dissabte per 2-1 al Sant Jaume i s'enganxa a la Lliga. El filial de la Unió Esportiva Olot continua liderant en solitari amb 38 punts, però només a 5 punts de diferència del conjunt groc. Queden 12 jornades per decidir qui aconsegueix pujar de forma directa a Primera Catalana.
Un derbi sempre és un derbi i no existeixen les dinàmiques ni les sensacions abans de jugar-lo. Ha quedat més que demostrat en l'enfrontament de la jornada que han protagonitzat aquest cap de setmana Bosch de Tosca i Sant Jaume Olot B. Un gol de Pol Serra abans del descans i un autèntic missil des de fora de l'àrea d'Arnau Romero a la segona part van fer inútils els esforços del filial de l'Olot, que va aconseguir retallar distàncies de penal quan faltaven 10 minuts per al final. Els 3 punts es van quedar a casa i permeten reenganxar-se a la lluita per una primera plaça que ara mateix ocupa el Sant Jaume en solitari amb 38 punts. Frank Dorca, entrenador del Bosch de Tosca, admet que la victòria es tradueix en una bona dosi d'autoestima.
Molt i molt content del meu equip perquè que els hem minimitzat. Tinc la sensació que en general el partit l'hem portat on nosaltres volíem, amb domini. Molt content perquè realment després de la derrota de Porqueres necessitàvem guanyar per l'autoestima i guanyar el derbi serà perfecte i molt contents.
Per la seva banda, l'entrenador del Sant Jaume Olot B, Jordi Freixa, valora la bona situació de l'equip, líders de segona catalana, a més d'un partit de diferència del segon.
Content perquè els nanos han deixat fins a l'últim moment tot, hem tingut opcions fins a l'últim moment d'inclús de treure de l'empat, vale? Però bueno, això ens ensenya que res és senzill i que hem de seguir treballant doncs, per aconseguir objectius i per mantenir aquesta posició privilegiada doncs, que estem tinguent.
El Bosch de Tosca repetirà com a local aquest dissabte contra l'Abadesenc i el Sant Jaume Olot B tornarà al seu camp per rebre el Fornells en un partit complicadíssim. Els gironins són tercers amb 33 punts, els mateixos que el Bosch de Tosca.
Baixem una categoria de segona tercera catalana, però no deixem de parlar de derbis garrotxins. En aquest cas, el que es va endur el Sant Privat d'en Bas davant les preses per 1-2 i ara el conjunt de Sant Privat d'en Bas s'acosta a només un punt de la zona del playoff que ocupa actualment també un altre equip garrotxí com és el Sant Joan. Els presencs, per la seva banda, es distancien de la zona capdavantera i aquest diumenge visiten el camp del líder, la Mer.
3 punts. Aquesta és la distància que separa ara mateix el segon classificat, el Sant Joanenc, del sisè, al camp de Bànol. I és que la importància de sumar-los fa que vagis escalant posicions per intentar situar-te en segona posició i assegurar la plaça de promoció d'ascens. Aquest dissabte s'ha jugat un partit de la part alta de la taula, un derbi garrotxí que ha acabat amb victòria visitant, quan menys s'esperava, ja que les baixes, sobretot en porteria, eren molt sensibles per part del Sant Privat. Tot i això, el Sant Privat ha jugat un partit molt complet i ja s'ha acabat imposant per 1-2. L'entrenador dels visitants, Sergi Sánchez, elogia els seus jugadors per el gran esforç que han fet.
Ha estat un partit que hi ha hagut moltes fases, no? Crec que hem estat sabíem on veníem i hem estat molt bé defensivament, sobretot. Crec que l'equip ha fet un treball increïble. A la primera part ens han xutat una vegada i una falta, i a la segona part sí que al final hi ha fruit del cansanci i això ens han arribat alguna vegada més, però tampoc amb jugades claríssimes d'atac. I ens ha fet un gol de penal, que era una mica rigorós, i sobretot crec que en pilota també hem estat molt bé. La segona part, quan ells ja s'han trencat més, hem pogut superar bé per dins, per fora.
La cara al Sant Privat, la creu el conjunt local, que no ha arrencat del tot bé aquesta segona volta i no ha fet un partit per mereixer la victòria davant el màxim rival d'aquesta categoria. L'entrenador de les preses, Gerard Joventeny, explica que ha estat un partit molt igualat i que, segons ell, l'empat hagués estat el resultat just.
Ha estat un partit on jo crec que la primera part ha estat molt igualada, tot i així ells, amb la primera ocasió que tenen, doncs se'n van en 1-0. Nosaltres sí que és veritat que hem tingut una ocasió per l'empat i poc més, i no ha pogut entrar, i ens anem a la mitja part així. Crec que hem corregit bé, i a la segona part hem set dominadors. Tampoc hem generat moltes ocasions, però crec que l'empat que hem fet doncs, era merescut. I llavors creiem doncs, que teníem el partit, a falta de 10 minuts, empatar, doncs, creiem que tenim la victòria a prop i bueno, una errada nostra doncs, ha suposat l'1-2, que la veritat bueno, ha set dos xuts que han fet des de la segona part doncs, a set gol. No?
Aquest resultat suposa que el Sant Privat s'acosti a només un punt de la zona de playoff i que hores d'ara ocupa el Sant Joanenc amb 33 punts i que els locals, les preses, s'allunyi un pèl de les posicions de dalt i, en conseqüència, que estiguin obligats a treure un bon resultat del camp del líder, la Mer, el pròxim diumenge.
I avui a la contraportada, la cultura grega protagonitza una nova violinada argelaguer. una nova violinada i un nou èxit. És la valoració que en fan des de l'organització de l'acte, un dels actes més importants del municipi que s'ha celebrat aquest darrer cap de setmana. La música de Creta va ser un dels concerts estrella de l'edició d'enguany, on també va haver-hi tallers i activitats per a tots els públics. Nova violinada aquest últim cap de setmana a Argelaguer, una de les cites ja fixes del calendari d'actes del poble. Per als no experts en la cultura garrotxina, la violinada busca la immersió en el violí a través d'espais de convivència mitjançant tallers i actes basats en el ball i la cultura popular. Un sistema que des de fa ja gairebé dues dècades funciona, i d'allò més bé, com destaquen des de l'organització els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Una de les seves membres, Anaïs Falcó, destaca la forma d'ensenyar als assistents els secrets que amaga el violí.
Sí que ensenyem tots els tallers d'oïda, això per repetició, per imitació, no fem servir papers, a diferència del que podem trobar en moltes classes de música del país, i aquestes formes d'aprendre es fan amb repertori habitualment tradicional. Els músics professors catalans ensenyen repertori català.
Un acte com la violinada pot semblar que sigui tancada per un públic especialista en la música i especialment en el violí. En el cas d'Argelaguer no és exactament així, ja que el públic habitual és molt divers. Hi participen des dels més habituals a tocar a un violí o als més petits que l'agafen i l'escolten per primera vegada.
A la violinada s'inscriu gent de molts perfils diferents. Ja tenim gent professional, músics professionals, gent amateur que toca el violí per passar-s'ho bé, per buscar un espai de socialització, i després també tenim nens, i és un espai intergeneracional.
La violinada 2025 d'Argelaguer va comptar amb nombroses activitats i amb el concert estrella de dissabte al vespre amb la música grega com a protagonista. Un nou punt del món que va venir a la Garrotxa a demostrar que la vida del violí és extensa arreu del planeta. Argelaguer, i amb el violí a la mà tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 11 de febrer del 2025. Com sempre, més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.